Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit de nou. Junts per Catalunya s'ha mostrat avui obert a presentar Carles Puigdemont a unes eleccions catalanes si el Tribunal de Justícia de la Unió Europea li reconeix la immunitat. En el marc d'una reunió del partit presidida per Carles Puigdemont i l'actual president Quim Torra, Laura Borràs ha reclamat al PSOE i a Esquerra que els tinguin en compte, els nacionalistes de Junts per Cat, per trobar una solució política a Catalunya. I encara en el terreny polític, Esquerra ha allunyat avui un acord abans de gener i ha afirmat que la decisió del Tribunal Europeu sobre Junqueras afectarà la negociació. Aquesta decisió es preveu per al dia 19. Els comuns han apostat per la seva banda perquè els republicans s'impliquin en el disseny programàtic, però Vilalta ho ha descartat en una compareixença avui. A banda d'aquests apunts polítics de Catalunya, us expliquem també que Ryanair ha comunicat als treballadors de l'aeroport de Girona, segons hem sabut avui, que no tancarà finalment aquesta base, al contrari del que havia anunciat a l'agost. A canvi, els treballadors han rebaixat les condicions del contracte. Els empleats accepten passar de fixos a fixos discontinus i, per tant, estar-se 3 mesos cada any a l'atur. L'Ajuntament de Barcelona, d'altra banda, és notícia també perquè ha demanat avui retirar punts del carnet als conductors contaminants a partir de l'1 de gener. El regidor de Crisi Climàtica, Eloi Badia, ha dit en una entrevista a TV3 que la zona de baixes emissions serà insuficient i que s'estudien mesures com ara també el peatge urbà. El personal docent que ha començat a treballar aquest desembre no cobrarà fins a finals de gener. Els mestres afectats han rebut un mail del Departament d'Educació en què se'ls informa d'aquesta situació. El problema afecta uns 302 docents substituts nomenats la setmana passada. Els sindicats, però, apunten que la xifra creixerà perquè aquest dimecres també hi haurà els últims nomenaments abans de les vacances de Nadal. Dolor i glòria de Pedro Almodóvar i el seu protagonista Antonio Banderas han estat nominats com a millor pel·lícula estrangera i millor actor, respectivament, de cara a la 77a edició del Globus d'Or. S'entregarà aquest premi a Beverly Hills en una cerimònia el proper 5 de gener. I una previsió per a demà, us expliquem que la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor, al barri gòtic de Barcelona, acollirà demà a les 7 de la tarda Nanoèxode, una trobada sobre la nanociència i l'art des de temps immemorials, organitzada per Espai Nano, Associació Catalana de Comunicació Científica, i l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Intervindran diversos investigadors científics, artistes i teòlegs. A les 7 de la tarda demà a la plaça de Sant Just de Barcelona, al barri gòtic. Fins aquí l'actualitat. És dilluns. Avui ens quedem a la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, els nostres torrons.
Si estàs cansat de tensions polítiques, de notícies negatives, si vols riure, saber coses curioses, aquest és el teu programa, Fórmula Lesant, de dilluns a divendres, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel, amb l'Albert Lesant i l'Edu Mutante. 1, 2, 3, 4!
Ràdio Estel.
La veu de Càritas,
una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit de nou, amics i amigues. Els bisbes de Catalunya parlaven ahir en general sobre la Immaculada Concepció de Maria, una festa que aquest any ha coincidit amb el segon diumenge d'Advent. Entre moltes altres reflexions, ens quedem amb una pregària que proposa en forma de carta pastoral l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell. Recorda, al final d'aquest text, que Maria és la mare que a tots ens atreu per dur-nos vers vós, per ensenyar-nos a viure com a germans un amor sempre més gran i més joiós. Adreçant-se al Senyor, acaba dient gràcies per aquesta mare de l'amor més pur. Recorda abans el prelat que estem molt lluny encara de la puresa en les nostres vides, però Maria ens vol omplir de llum i la i de salvació. També diu que estem enfangats i cansats de soroll i de mentides, però Déu parla amb la veritat que convenç i Maria ens trasllada aquesta veritat. Càritas, d'alguna manera, és això també, és posar llum en la foscor de la nostra societat i moltes vegades aquesta tenebra la tenim en forma de pobresa, de desigualtat, de gent que viu al carrer i de moltes altres perversions. A banda d'aquestes cartes sobre la Mare de Déu, per exemple, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, escriu una missiva titulada Correctius de l'Esperança, en el context també d'aquest Advent. Comença dient que s'ha fet des d'aquesta diòcesi una crida general a créixer com a idea força de la tasca pastoral. Créixer és la il·lusió, diu Agustí Cortés, perquè entenem que és el que Déu espera avui de nosaltres. I també fa seva la segona paraula de l'Advent, que ens desconcerta. Convertiu-vos, aplaneu el camí. En la part final d'aquesta carta, el bisbe de Sant Feliu diu que ara entenem millor això d'ascendir mentre descendim, perquè el camí de Jesús va ser i és un autèntic descens de la seva glòria per trobar-nos. I conclou, era el que li demanava l'amor autèntic i ens va ensenyar així la via de la humilitat, és a dir, el camí del veritable creixement. Avui el protagonisme és per a la diòcesi de Tortosa, després d'una primera reflexió d'Agustí Castell Maura, director de Càritas Diocesana de Tortosa, coincidint amb el Dia Internacional contra la Corrupció i sobre la importància de treballar per erradicar aquesta xacra, presentarem el projecte Joves amb Futur. És un projecte que pretén donar resposta a una greu situació social generada pel fenomen dels encara anomenats MENA, és a dir, els menors estrangers no acompanyats. Aquest projecte està destinat a acollir aquests joves un cop ja han complert els 18 anys. Conversarà amb quatre persones el nostre col·laborador de Tortosa, Agustí Adell. Concretament, tindrem a la nostra taula Alice Sorrent, tècnic de Càritas, responsable del projecte Joves en Futur, i també Mohamed El Idrissi i Esaid Hadri, participants en el projecte, i també Rosana Figueres, treballadora social de l'entitat Fundació Esplai Blanquerna, que col·labora amb Càritas per tirar endavant el projecte. De fet, Alice Sorrent serà la qui portarà aquesta conversa que us proposarem d'aquí a uns moments. El testimoni ens vindrà, en canvi, de Lleida. La nostra col·laboradora Marta Mas entrevistarà Teresa Batriu, voluntària de Càritas Diocesana i de les Càritas Parroquials de la diòcesi de Lleida. Això amb les notícies, l'agenda i una mica més us acompanyarà fins a les 9, com sempre, cada dilluns a aquesta hora. Això és La Veu de Càritas. Salutacions avui del Xavi Aguilar a les vies de so i de la resta de l'equip, amb el Lluís Miguel Luna, la Montserrat Creus a la coordinació i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La Veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel. El missatge de la diòcesi.
Com us dèiem ara, la corrupció és una xacra que cal erradicar perquè repercuteix molt negativament en el desenvolupament de la societat i que perjudica els més vulnerables. Avui es viu el Dia Internacional contra aquesta xacra, contra la corrupció, i és per això que el director de Càritas Diocesana de Tortosa, Agustí Castell Maura, ens proposa aquesta reflexió, que ara sentirem. Agustí Castell, bona nit, endavant.
Avui, dia 9 de desembre, és el Dia Internacional contra la Corrupció. Crec que no està fora de lloc que des d'aquesta emissora de Ràdio Estel i des d'aquest programa anomenat La Veu de Càritas, aixequem la veu per fer una denúncia clara d'aquesta lacra que es envolta avui en dia. A nivell mundial, cada any es paga $1 milió en subornos i es calcula que es roben 2,6 milions anuals mitjançant la corrupció, suma que equival a més del 5% del producte interior brut a nivell mundial. Això és una quantitat de diners 10 vegades superior que la dedicada a l'assistència oficial per al desenvolupament. No només es roba els diners d'on més se necessiten, sinó que a més debilita els governs perquè perden credibilitat alimentant el problema del tràfic de persones i altres nefastes conseqüències que tots en sabem, com per exemple, a més corrupció, menys prosperitat, menys respecte pels drets humans, menys prestació de serveis, menys ocupació i, per tant, més pobresa. Mirem-nos, no mirem la casa del costat. Els polítics, i dic els polítics perquè és la classe política la que gestiona els recursos que s'obtenen pel pagament dels nostres impostos, ells sempre veuen la corrupció del contrari. Ningú fa autocrítica, i dic ningú. Mentre uns s'enriqueixen, altres són més pobres. A Càritas, moltes voltes, ens veiem limitats i desbordats en el moment de materialitzar els ajuts per als serveis dels més necessitats. Els que s'atancen a Càritas són persones que la vida els fa mal. Comprovem que la fortuna no ha estat generosa en dones que viuen soles. Els transeünts que passen ho fan carregats amb una motxilla plena d'oblits i frustracions, de projectes que no han nascut i de somriures que s'han secat abans d'expressar-se amb els llavis. Molts d'ells semblen un gerro trencat que guarda les empremtes de les reparacions, és a dir, col·leccionen cicatrius. Altres dels que venen a Càritas, la seva vida ni és bona ni és dolenta. Sols és una vida que necessita més atenció que altres, perquè en una vida descol·locada no és fàcil ajustar els sentiments. Tots tenen en comú un entorn de pèrdues. Han perdut el seu estatus social, han vist minvar la seva autoestima i amb ella la dignitat. S'han deixat pel camí el lligam amb els seus, el contacte amb la família, les amistats dels amics. I per finalitzar, un desig, una súplica per a qui corresponga. Volem un Mare Nostrum nostre, de tots els que habitem a les seves ribes, una Mediterrània sense màfies, sense tràfic de persones, sense morts, amb ports oberts i amb drets per tothom per poder-lo creuar lliurement. Per la dignitat, per la recuperació d'aquestes persones i pels seus drets, denunciem la corrupció. Bona tarda i gràcies.
Moltes gràcies, Agustí Castell, director de Càritas Diocesana de Tortosa. Seguim des del nostre programa amb nous temes avui per a tots vosaltres.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Tortosa i al web caritascatalunya.cat.
La veu de Càritas. El treball caritatiu de la setmana.
Joves amb Futur és un projecte que pretén donar resposta a la greu situació social generada pel fenomen dels menors estrangers no acompanyats. El projecte està destinat a acollir aquests joves que un cop han complert els 18 anys han quedat fora del sistema de protecció de l'administració, però encara presenten moltes mancances per poder inserir-se en la societat. El projecte el tiren endavant Càritas Diocesana de Tortosa i l'entitat Fundació Esplai Blanquerna, de la mateixa capital del Baix Ebre, en un exemple de treball en xarxa. Durant la propera estona, amb l'ajuda d'Agustí Adell, Alice Sogan, tècnica de Càritas, responsable del projecte Joves en Futur, conversarà amb Mohamed El Idrissi i Esaid Hadri, participants en el projecte, i també amb Rosana Figueres, treballadora social de l'entitat Fundació Esplai Blanquerna, que col·labora en Càritas per tirar endavant el projecte. Connectem ja amb Tortosa. Bona nit, benvinguts tots. Endavant.
Buenos días. Hoy estamos con Said Adri y Mohamed El Idrissi, dos jóvenes que ahora viven en un piso de acogida gestionado por Caritas Diocesana de Tortosa y Caritas Interparroquial y acompañado por técnicas de la entidad Blanquerna. También nos acompañará durante esta entrevista Rosana Figueres Camps, técnica de la entidad Blanquerna, que colabora con el proyecto Joves en Futur, que iremos explicando. Antes de todo, vamos a situarnos un poco en el contexto actual. Ante la llegada creciente de menores extranjeros no acompañados, digámoslo los MENAs, como la gente les conoce, en nuestro territorio, y el desamparo al que se ven abocados cumplida la mayoría de edad, desde Caritas Diocesana de Tortosa nos hemos visto impulsados hace ahora un año a poner en marcha este proyecto. Estas personas son generalmente provenientes de Marruecos, pero también de otros países del Magreb y de otros países subsaharianos, en especial Ghana, Senegal y Nigeria. Al llegar a la mayoría de edad, quedan fuera del sistema tutelar y se ven abocados a afrontar su vida en otro país sin ningún tipo de apoyo ni medios. El proyecto está destinado a acoger a estos jóvenes que ya cumplieron los 18 años, han quedado fuera del sistema de protección de la administración, pero aún presentan muchas carencias para poder insertarse en la sociedad de una manera que nos permita augurar un presente y futuro normalizado del joven. El objeto del proyecto es acompañar a los jóvenes en los primeros años de la mayoría de edad, cubriendo las necesidades básicas, vivienda, alimentación y recursos económicos necesarios, así como facilitando todo lo necesario para el desarrollo integral del joven, derivándolo en los lugares correspondientes para que alcance una formación adecuada a nivel de idiomas, cursos básicos, etc., y resolviendo aquellas cuestiones legales y administrativas, el tema de la documentación, que aún no están resueltas. Bueno, primero de todo, gracias, Mohamed y Said, por aceptar de dar vuestro testimonio. Mohamed, ¿nos podrías explicar primero por qué decidiste venir a España?
Pues la situación en mi casa no es fácil. Mi familia trabaja en el campo. Claro, no hay mucho dinero y es necesario buscar una mejor calidad de vida. Allí en Marruecos encuentro personas que explicaban que en España las cosas están mucho más fáciles en todos los sentidos. Así que un día, desde venir a España, en busca de un futuro mejor y poder ayudar a mi familia a tener mejor calidad de vida.
Muchas gracias. ¿Nos podréis explicar cómo habéis venido a España?
Pues primero yo he cogido un bus desde mi casa hasta Tánger, porque ahí viene la gente, ¿sabes? Porque es cerca, ¿sabes?, de España. Yo cogí un día de viaje en el bus hasta Tánger y después una noche me han llamado allí para ir, ¿sabes?, en la patera. Y yo he venido con 45 personas dentro de la patera, ¿sabes? Estamos ahí 17 horas en el mar y después me han encontrado la policía civil en el mar, ¿sabes? Me han cogido hasta fiscalía de menores y después te mandan la gente que es menor, ¿sabes? Al centro de menores que hay en Aljazeera.
Muy bien. ¿Quieres añadir algo, Said?
He venido también en patera
Y un día estaba con familia y pensó que quiero venir aquí. Y mi padre conoció un chico en Tánger y le dije que hay un jefe que tiene patera y todo. Y mi padre paga el jefe y todo. Y un día me cogió el bus desde Ginebra hasta Tánger. Estaba ahí en Tánger 2 días. Un día me ha llamado el jefe y me ha dicho que hoy noche tenemos que ir a España. Y venimos en patera con 60 chicos y chicas, hay chicas también y hay mujeres embarazadas. Y venimos ahí de 16 horas en el mar, sin comida, sin nada. Y cuando llego a España, me encuentro la gente en la playa, me ayudan mucho, me dan la comida y agua y todo. Y después después la policía me coge en un centro de menores que estaba ahí 3 días en Andalucía. Después me coge el bus a Gerona. De Gerona, policía me mandan a un centro de aquí, está en la Milla de Mar, que estaba ahí en la Milla un año.
Gracias. Aquí, bueno, ¿con qué diferencias, Said, te has encontrado entre lo que imaginabas de España y la realidad?
La gente que venía de haber estado en España me decían que España está muy bien, que es mejor que Marruecos, que hay trabajo, hay todo. Pero cuando vine, me encontré con que no todo era verdad. Y sin papeles, la cosa más complicada.
¿Y cuál es la realidad de una persona que sale de un centro de menores? O sea, vosotros, como cuando habéis salido del centro, Mohamed, ¿nos podrías explicar qué ha pasado cuando saliste del centro de menores donde estabas?
Pues en mi caso personal, nada es como imaginaba. Cuando llego a España, encuentro que nadie me ayudaba, solo buena gente anónima. Cuando entré en un centro, lo único que me aportaban era comida y cama, ni estudiar, ni formación para trabajar. Y en cuanto pudieron, me echaron sin ayudas ni nada. Tuve que estar en la calle durante días, pero gracias a muy buena persona no me han faltado de nada y me ayudaron a estar en el piso donde estoy ahora.
Y entonces estuviste unos tiempos en la calle. ¿Cuánto tiempo estuviste en la calle?
Estuve en la calle 5 meses.
5 meses. ¿Y todavía tienes amigos que están viviendo en la calle?
Claro, sí. Hay un montón de la gente que vive en la calle ahora. Sí, hay chicos en la calle, hay muchos chicos. Creo que tengo 10 amigos está en Tortosa y también en la Milla de Mar. Pero ahora estoy en piso de Caretas y chicos, yo lavar la ropa a ellos y cuando puedo darlo, preparar la comida o algo para pueden comer y todo. Ojalá tendrán un piso como este.
Gracias. Ahora voy a hacer unas preguntas a Rosana, una técnica que acompaña a estos jóvenes de este piso. Rosana, ¿nos podrías comentar cuál es la situación general de estos jóvenes que salen de los centros de menores?
Hola, buenos días, primero que todo. A ver, explicaros que los jóvenes como ellos que salen de los centros, no todos son iguales, porque hay chavales que cuando llegan les da tiempo a conseguir toda la documentación. Documentación se refiere a, primero que todo, tiene que tener un pasaporte y luego a partir del pasaporte, siendo menores, se les puede tramitar un NIE. La situación de la mayoría de chavales que ahora están en la calle es que han llegado con 17 cumplidos o 18 y no da tiempo a realizar todos esos trámites porque es un mínimo de 6-7 meses. Claro, los que salen con el NIE desde Bienestar y Familia, sí que hay un área de suporte al jove tutelat y extutelat, que esto sí que les ayudan a conseguir un habitatge, o sea, un piso tutelado y una prestación económica. Pero los que no llegan a conseguir este NIE se ven abocados a estar en la calle. Y estos no tienen ninguna clase de ayuda, que es la situación del Said y del Moja. Y como ellos, un montón. Y es la diferencia que hay entre unos y otros. Hasta los 18 lo tienen todo. A partir de los 18, si no tienen papeles arreglados y todo, no tienen ninguna oportunidad.
Para ti, ¿qué respuesta se tendría que estar dando desde la administración?
A ver, primero que nada, desde la administración, desde mi punto de vista, lo primero que tendrían que hacer es consulado, extranjería y bienestar y familia, ponerse de acuerdo. Esta primera. Porque si desde bienestar y familia se piden unas cosas a extranjería y extranjería no da en tiempo adecuado la solución, esos chavales se ven abocados que cumplían 18, 19 y 20 y estarán de manera totalmente ilegal. Y desde bienestar y familia solo se pueden, solo pueden ayudarlos hasta que tengan 18 años, porque esto es el área de infancia con ellos. ¿Qué pasa? Que si entre ellos no se ponen de acuerdo en estas cosas, esos chavales no encontramos la solución. Porque cuando tengan 18 años, en este momento existen muy pocas plazas de pisos, aunque ahora se están haciendo muchas más y se buscan soluciones como los PIL, que son pisos de inserción laboral, etcétera, etcétera. Pero claro, no hay suficientes plazas. Igual que no hay suficientes personas para dedicarse a ellos porque económicamente no se puede sostener.
Y entonces, ¿qué respuesta están dando las entidades en el territorio de Tortosa, de momento?
A ver, de momento las entidades, solamente con Cáritas, hemos podido hacer el piso este, que, claro, en principio partimos de un piso de 4 plazas. Lo que pasa es que en este momento están conviviendo 5 chicos. Y luego otro piso que nos han cedido, que allí hay 3 chavales. Pero claro, 8 plazas para un volumen tan grande de chicos que están en la calle también son muy pocas. En este momento no hay nada más. Que hay muchas entidades que sí que ahora se están volcando y estamos intentando trabajar conjuntamente con el ayuntamiento para buscar una solución. Y desde Servicios Territoriales de Amposta sí que están buscando una solución de ver cómo se puede eso, hacer algo para estos chicos. Pero claro, no es tan fácil cuando no hay recursos económicos.
Claro. Porque además es una situación de emergencia, ¿no?
Sí.
Cuando escuchamos que...
Emergencia social.
Emergencia social y que Mohamed, por ejemplo, estuvo 5 meses en...
Viviendo
en la calle con 19 años. Son situaciones bastante fuertes que tenemos que todos como personas ser conscientes, ¿no? De qué está pasando esto. Vale, muchas gracias, Rosana.
De nada.
Y Mohamed, si nos podéis explicar un poco qué os ha aportado este proyecto de estar en este piso, cómo funciona, si queréis comentar algo un poco.
Pues estar en un piso me ha aportado estabilidad en todos los sentidos. Ahora puedo estudiar o buscar trabajo, además de buscar un sitio para dormir. También he tenido la suerte de reencontrarme con amigos y compañeros que emocionalmente ayuda me ha hecho ver que sí que hay ayudas. Por eso comprendo que no todo el mundo puede tener la suerte que tenemos nosotros.
Said, ¿quieres comentar también?
Sí. Ahora estoy súper bien. Yo vivo en un piso, tengo donde ducho y tengo donde cambiar mi ropa y tengo donde una cama para dormir y tengo todo. Y este piso compartido con 5 compañeros que es de Cáritas y Blanquerna, le doy las gracias a Fundación Cáritas y Blanquerna por su ayuda para poder vivir en una casa en vez de dormir en la calle sin nada y por ayuda a seguir haciendo mis estudios.
Vale, ¿y ahora qué estás haciendo?
Ahora estoy estudiando cosas de la ESO y cuando pueda trabajar en el mercado.
¿Queréis añadir algo más?
Pues quiero decir una cosa. Muchísimas gracias a muy buena persona, a muy buena persona que me han ayudado de todo. No me han faltado de nada y me ayudaron a estar en el piso donde estoy ahora. Muchísimas gracias.
Yo quiero decir una cosa a la gente de España. La gente de aquí piensa que todos los marroquíes somos iguales, que todos robamos, que somos malas personas. Pero no todos somos así, y no está bien que no juzguen a todas por iguales. Y gracias.
Pues muchas gracias por vuestro testimonio y por compartir este momento. Y gracias, Rosana, Mohamed, Said. Gracias.
A ti.
Moltes gràcies, Ali Sogan, i també Mohamed El Idrissi i Said Hadri, amb Rosana Figueres, que ens han ofert aquests minuts sobre el projecte Joves en Futur. i és que els nois que es troben desemparats i que són acollits per centres de menors després tenen allò que podem dir l'hora de la veritat. Seguim ara des de la veu de Càritas i amb el ressò de la festa d'ahir, la de la Immaculada Concepció de Maria, us proposem un tema molt marià, antic, del grup Cairoi, però molt actualitzable. Es titula Mare de Déu de l'Alegria. Ens acostem al que anomenem Diumenge Gaudete, el diumenge de Goig, ja molt a prop de la festa de Nadal, i amb Maria com un dels principals referents.
Déu te guard plena de gràcia, el Senyor és amb tu, et digué l'àngel de Déu, qui s'ho pot imaginar? I et demana ser la mare de l'esperança del món, sense dubtes ni per què tu dius que sí. Per això ets la mestra de l'amor, de tu aprenem a dir que sí al Senyor, malgrat les nostres pors. I ara cantem, la nostra mare és Santa Maria, demanem que sempre sigui Crist nostra alegria, que creixent en fe i humanitat anem esdevenint com tu. Homes i dones lliures et cantem, la nostra mare és Santa Maria, demanem que sempre sigui Crist nostra alegria, que prenguem la confiança d'infant, la resposta a l'amor, com tu, humil i sense por, humil i sense por. Benaurada ets tu, Maria, entre totes les dones et diem, amb Isabel, gràcies per tenir-te a prop. Déu et vol per mare seva, per pujar Jesús infant, amb l'exemple i la paraula es va fent gran. Per això ets la mestra del jovent, de tu aprenem a créixer sempre més, amb força i valentia. I ara et cantem, la nostra mare és Santa Maria, demanem que sempre sigui Crist nostra alegria, que creixent en fe i humanitat anem esdevenint com tu. Homes i dones lliures et cantem, la nostra mare és Santa Maria, demanem que sempre sigui Crist nostra alegria, que prenguem la confiança d'infant, la resposta a l'amor com tu, humil i sense por. Prop la creu en el Calvari i vestida de dolor ets Maria, qui confia sense entendre el que Déu vol. Però el Pare el tercer dia et retorna l'alegria. Déu és bo i no m'abandona, ell és viu. Per això ets la mestra del dolor, de tu aprenem que en les dificultats el Pare ens fa costat. I ara et cantem, la nostra mare és Santa Maria, demanem que sempre sigui Crist nostra alegria, que creixent en fe i humanitat anem esdevenint com tu. Homes i dones lliures et cantem, nostra mare és Santa Maria, demanem que sempre sigui Crist nostra alegria, que prenguem la confiança d'infant, la resposta a l'amor, com tu, humil i sense por, humil i sense por. Del més més gran, el més petit, de tots els que som aquí, et demanen, Mare Nostra, que els agafis de la mà. Que pregueu per tots nosaltres, ara i en la nostra mort, en la vida i en el joc en tot moment. Per això ets la mestra de la fe, de tu aprenem a treballar en sentit pel regne del teu fill. I ara et cantem, la nostra mare és Santa Maria, demanem que sempre sigui Crist nostra alegria, que creixent en fe i humanitat anem esdevenint com tu, homes i dones lliures. Et cantem, la nostra mare és Santa Maria, demanem que sempre sigui Crist nostra alegria, que prenguem la confiança d'infant, la resposta a l'amor com tu, humil i sense por.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Tortosa i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
Els grups Anna Maria Gené de primària i secundària del Col·legi Sant Ermengol d'Andorra la Vella van gaudir el dissabte 30 de novembre d'un matí de convivències i van visitar les dependències de Càritas Parroquial de Sant Julià de Lòria. Els voluntaris de l'entitat els van explicar quins serveis ofereix als usuaris, com ara visita a persones grans i malaltes, acompanyament a metges o per fer tràmits, visita als interns del centre penitenciari, campanya d'aliments i gestió del rebost solidari, així com recollida de distribució de roba, visita a residències de gent gran, acolliment d'una família siriana, detecció de necessitats a la parròquia i ajuda als transeünts, entre d'altres. Després es van dirigir a l'església, on Pepe Xisbert, rector de la parròquia i delegat diocesà d'ensenyament, els va explicar amb tot detall el sentit dels mosaics i tota la remodelació del temple que ha portat a terme l'equip del jesuïta Marco Ivan Rubnik. Els grups Anna Maria Gené van estar molt atents a totes les explicacions rebudes i alguns joves es van mostrar interessats a participar en alguns voluntariats que han conegut. La Fundació Formació i Treball augmenta d'un 63% el volum del tèxtil recollit durant el primer semestre d'aquest 2019 a la planta de Sant Esteve Sarrovires. La línia tèxtil es canalitza mitjançant més de 920 contenidors propis vinculats al projecte Moda Re de Càritas, així com Roba Amiga, que van aportar l'any passat 11.000 tones de roba a la planta de tractament, la més gran del sud d'Europa. Des de la Fundació es vol potenciar que aquestes iniciatives tiren endavant, sobretot en l'època de l'any en la qual toca fer canvi d'armari per poder sensibilitzar i instaurar uns hàbits mediambientals sostenibles tant a curt com a llarg termini a la població. En el que portem d'any s'han recollit uns 14.000 quilos de roba en campanyes solidàries. Segons dades de l'informe presentat aquest any per l'European Sustainable Business Federation, el 73% dels materials utilitzats per a la roba s'envien a abocadors o s'incineren i actualment menys de l'1% del material utilitzat per produir roba és reciclat. L'objectiu de la Fundació Formació i Treball és donar-li vida, donar-li la volta a aquestes dades, reutilitzant la roba alhora que generen oportunitats laborals per a persones que es troben en una situació de vulnerabilitat. En aquest sentit, aquesta fundació vol conscienciar la població de la importància de donar roba i no llançar-la. Manifesta igualment que un petit gest pot donar molt, pot significar l'oportunitat de trobar una feina per a una família, fer una formació professionalitzadora o fins i tot iniciar un procés de regularització. Càritas Internationalis ha enviat un missatge decidit als delegats presents a Madrid per la 25a conferència anual de les parts en la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic. El missatge és que cal treballar junts, que el món s'enfronta a països que adopten mesures individuals en un moment en què és crític una aproximació conjunta i decidida per combatre la crisi climàtica. Càritas fa una crida a totes les parts perquè s'uneixin en la defensa del sistema internacional establert per les Nacions Unides i adoptin decisions en la cimera del clima que garanteixin la protecció del medi ambient, promoguin la justícia social i salvaguardin els drets humans a través de la protecció de les persones més vulnerables al canvi climàtic. Una delegació de Càritas integrada per les Càritas del Perú, el Regne Unit, França, Polònia i Espanya, que representen la família Càritas, participa en la cimera del clima. Amb motiu del Dia Internacional del Voluntariat, que es va celebrar dijous passat com cada 5 de desembre, Vicente Martín, delegat episcopal de Càritas Espanyola, va compartir amb els voluntaris una reflexió i sobretot va agrair el seu servei als últims de la societat. En la seva reflexió, Vicente Martín diu que els voluntaris són artesans de la misericòrdia que, amb les mans, amb els ulls, amb l'escolta i amb la proximitat, expressen un dels desitjos més bonics del cor de l'ésser humà, que és fer que una persona que pateix se senti estimada. Afirma que el servei voluntari que parteix del seguiment de Crist és una vocació personal de participació social, un servei gratuït i de compromís sostingut per la transformació de la societat. El distingeix, a més, aquest compromís de la resta del voluntariat social i no és allò que fan, sinó les motivacions, els estímuls que provenen de la fe, l'estil, el tarannà, que és el de Jesucrist. Destaca que les persones voluntàries de Càritas es caracteritzen perquè són persones compromeses amb les altres persones que, animades i motivades per la seva fe, creuen que és possible un canvi cap a una societat més humana i més justa. També són persones que viuen el compromís social en la comunitat cristiana i des d'aquesta mateixa comunitat se senten enviades a viure la fe al carrer on habita i predomina sovint el sofriment. També són persones, característicament, que es deixen afectar pel patiment dels altres i posen el cor a la mà per dignificar aquells que són descartats de la nostra societat. Finalment, són persones obertes a tothom, siguin d'on siguin i vinguin d'on vinguin. I també col·laboren en la creació de xarxes comunitàries de solidaritat, de propostes i de protestes. Creuen que el planeta i tots els seus recursos han estat confiats a tota la humanitat i per a tothom i tenen cura de la formació, alhora que conreen una espiritualitat que fomenti i sustenti el seu servei. Vicente Martín manifesta als voluntaris que Càritas reconeix i agraeix el seu servei als més vulnerables, dona a més un gran valor i agraeix la participació de totes les persones voluntàries d'altres religions i les no creients, però que tenen un gran cor i que han confiat en Càritas per prestar els seus serveis. Finalment, Vicente Martín, delegat episcopal de Càritas Espanyola, diu que davant dels riscos socials que generen la pobresa i l'exclusió, els reptes de l'acció voluntària passen per les 4 C de Càritas: ciutadania responsable i participativa, com a compromís pel bé comú davant d'una democràcia buida de contingut ètic i redistributiu i desafecció per la política; la segona, ser comunitat i comunió davant de la desvinculació social fruit de l'individualisme postmodern; una tercera, compassió, que es tradueix en el compromís d'acompanyar els més vulnerables i per un canvi social que ajudi a superar la desigualtat i l'exclusió social; i finalment, cura, com a responsabilitat compartida davant dels canvis demogràfics que dificulta aquesta cura dels més petits, de les persones ancianes i de les dependents. I acabem aquest resum explicant-vos que Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat va voler valorar i agrair en el Dia Internacional dels Voluntaris la tasca de les seves més de 900 persones voluntàries, perquè no seria possible sense elles dur a terme la seva missió com a servei organitzat de la caritat dins l'Església, que inspira el seu treball d'acompanyament i escolta a les persones que viuen la injustícia de la pobresa. Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat expressa la sèrie, els trets que defineixen com és l'opció pel voluntariat dins Càritas, un voluntariat compromès que creu en el canvi social cap a una societat més justa. Un voluntariat actiu que aporta a la societat no només des de les tasques realitzades, sinó també des de les actituds expressades. I un voluntariat, diu Càritas Sant Feliu, capaç d'organitzar-se i participar en respostes col·lectives abans que no pas individuals. A més, afegeix que el model d'aquest voluntariat es basa en la coherència per impulsar des de l'acció realitzada el creixement com a persona i com a cristià, un voluntariat que plasma a través de la seva participació els valors de la solidaritat, la gratuïtat i la igualtat. Un voluntariat finalment sempre disponible a l'acció i a la formació, superant la barrera de la bona voluntat i promovent una acció de qualitat. I finalment un voluntariat amb procés, amb motivacions molt diferents, que es va fent dia a dia mitjançant la tasca, la formació i l'acompanyament. Càritas recorda, segons dades de l'última memòria confederal, l'entitat compta amb la participació, a través del conjunt de les 70 càritas diocesanes de l'estat espanyol, d'un total de 84.551 persones voluntàries que representen el 93,7% dels seus recursos humans.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel.
El testimoni és el de Teresa Betriu, voluntària de Càritas Diocesana de Lleida i també de Càritas Parroquial i Interparroquial. Connectem amb Lleida des d'allà, des de Càritas Diocesana de Lleida. Ens acompanya avui uns minuts la Marta Mas, que conversa amb aquesta voluntària, amb Teresa Betriu. Marta Mas, bon vespre.
Hola, bon vespre, Ignasi. Avui, des de Lleida, ens acompanya una voluntària de Càritas. Càritas tant parroquial com diocesana. Després ens explicarà, ara de seguida, ens explica el seu testimoni. I li donem les gràcies per haver vingut a explicar-nos la seva tasca. Aquesta voluntària es diu Teresa Betriu. Hola, Teresa.
Hola, bona nit.
Mira, una mica voldria que m'expliquessis com vas començar a col·laborar amb Càritas.
Va, fa uns 10 anys, al poble on visc, Artesa de Lleida, el mossèn ens va voler proposar de formar un grup de Càritas parroquial. En aquell temps jo tenia unes obligacions familiars i no vaig poder incorporar-me al grup. No va ser fins al cap d'un parell d'anys que doncs, les meves obligacions ja van minvar i ja no vaig poder entrar dins del grup a treballar i doncs, a poder col·laborar amb elles. Al principi érem 5 voluntàries, però al cap amb els anys, vull dir, per malaltia o bé perquè s'han fet grans, aquestes persones han anat deixant el voluntariat. Però ara actualment hi ha persones també que venen i ens ajuden puntualment doncs, amb els moments que necessitem dins de la parròquia.
Mm-hmm. Què és el que més t'agrada de la teva tasca?
Una de les coses que més em motiva a continuar com a voluntària que m'omple més és el tacte proper amb les persones. Aquestes persones que són veïnes del poble, que viuen, són immigrades, que viuen al poble d'Artesa de Lleida i que algunes tenen la seva família, els pares, vull dir, matrimoni amb fills, i d'altres que són persones soles. Aquestes persones soles, el que més em agrada amb elles, són que deixen les seves famílies als seus països d'origen. La dona, els fills, els pares. I clar, quan venen i t'expliquen les seves situacions, t'ensenyen les fotos de les seves famílies, les fotos dels seus fills, la seva dona. I clar, i veus que els ulls els omplen d'aquella alegria que tenim tots quan parlem de les nostres famílies. Això, escoltar aquestes persones, a compartir amb ells els seus neguits, això és una experiència que no es pot descriure en paraules. Mm-hmm. No sé com explicar-ho, però que m'omple moltíssim. Mm-hmm. I em fa sentir, vull dir, molt propera amb ells. I això m'agrada molt.
Molt bé. Potser tampoc t'esperaves, vull dir, quan vas començar, potser tampoc t'esperaves amb tot això que t'has trobat, no?
Pues no, sincerament. Vull dir, quan vam començar, doncs primer semblava que només era donar menjar a la gent, atendre les necessitats doncs, més aviat de menjar, de materials i coses així. Però amb el temps me dono compte que no, que la gent el que més necessita, més que la part material i la part doncs, que els puguis ajudar d'aquesta manera, és que te'ls escoltis, que estiguis amb ells, que els t'expliquen els seus neguits. A vegades que venen també que volen fer una mica doncs, per aprendre català, per aprendre castellà, clar, mm-hmm. perquè tenen nens que van a col·legi. Resulta que aquests nens, clar, aprenen català, elles, no, elles normalment són mares, no en saben, mm-hmm. i llavors, clar, venen allà amb els deures, i elles també tenen un interès perquè aprendre. Clar. I veus que tenen molta voluntat.
Que es volen sentir acollides,
se volen,
no?
I no, acollides, sense, vull dir, jo trobo que se'n senten perquè tenen molt bon xupluc. Vull dir, ells s'han integrat bastant al poble. I van al col·legi i parlen amb els pares. Vull dir, jo trobo que sí, que ens integrem molt bé, tots plegats, eh? Vull dir que estem molt ben...
Molt bé.
Molt bé. Procurem.
Molt
procurem,
bé, segur que sí.
Procurem,
si no. Sempre, no? Jo, que també he sigut voluntària, acabes rebent més que no pas el que dones. No sé si tu has après, per exemple, això, o una mica si em pots explicar el que has après.
Sí, bueno, jo una de les coses que més he après de tot és valorar i donar gràcies a Déu per tindre la meva família tan a prop. Mm-hmm. Això és, crec que és el principal per tothom, tindre la família al teu costat. Després també he après a escoltar molt a les persones, procurant, que això és una mica difícil, no jutjar-les per les seves accions que fan. Perquè, clar, és molt fàcil de jutjar, mira, fan això perquè són d'aquí, són d'allà.
No,
això és una mica... Costa molt, eh? Però, bueno, però procurem tindre una mica superat tot això.
Molt bé.
També a tenir paciència i a no donar valor, que també és una mica difícil, a les coses superficials que ens sembla que és normal que tinguem. Nosaltres ens sembla que és normal tindre moltes coses, però quan veus les carències que tenen aquestes persones, t'adones compte que tot el que tu dones un valor no en té tant.
Ja. Yeah.
Jo crec que això és una cosa també bastant que m'ha ensenyat molt, que he après en voluntària, que abans no tenia gaire clar tot això.
Sí, no? A vegades has de veure-ho potser més de primera mà per...
Pues sí.
Vull dir, pots ser una mica conscient de dir, bueno, aquesta gent, doncs, pot viure menys el que vivim nosaltres, no?
Sí, 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 nosaltres també podríem viure menys del que tenim, o del que tenim superficialment. El que passa és que, clar, estem molt ben acomodats i ens costa molt, eh? Ens costa molt.
Clar, comentaves això, no?, que el grupet doncs, s'ha anat reduint. Com ho faries per animar la gent a fer-se voluntària de Càritas?
Bueno, jo el primer que faria és animar les persones que volen fer voluntariat a que s'apropin a la seu de Càritas diocesana, que és la plaça Sant Josep, número 2, al costat de l'església de Sant Llorenç. Allí seran ben rebudes, ben acollides, i els orientaran al lloc on poden desenvolupar la seva tasca. Després, jo crec que tota persona de bona voluntat, jo crec que estic convençuda, és benvinguda per fer voluntariat a l'entitat de Càritas, ja que Càritas som tots, això per descomptat. I totes les persones dins nostre portem l'esperit del voluntariat. El que passa és que hem de mirar molt a l'interior nostre per descobrir-ho, que no costa gaire. Vull dir, nosaltres ens mirem a l'interior i veurem que sí, que som, estem preparats per fer voluntariat dins de Càritas i dins de tots els llocs.
Clar, una mica dir això, no? Que no vol dir que hi hagi d'haver un compromís de moltes hores, sinó que cadascú pot oferir el temps amb el que disposi.
Sí, cada persona vagi allà i digui, doncs mira, jo disposo d'aquestes hores, jo tinc uns estudis, vull dir, puc fer o bé acollida, o puc anar a una botiga, vull dir, hi ha molts llocs o fer tasca pels nens per
una mica de repàs.
Una mica de repàs, o que és, i allà els orientaran, perquè clar, cada persona té la seva capacitat i cada persona té la seva disponibilitat d'hores. Però jo crec que és molt d'allò que vagin allí, que s'orienten, hi ha unes persones voluntàries, persones que estan molt ben preparades, i allí els orientaran molt bé i els diran el puesto que poden anar a desenvolupar la seva tasca.
Molt bé, Teresa, doncs moltes gràcies per haver-nos explicat el teu testimoni i t'animem a continuar fent la teva tasca.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
Moltes gràcies, Marta, i gràcies també a la voluntària Teresa Batriu per la seva estona compartida amb nosaltres. Anem ja a les previsions i al final del programa d'avui.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres. L'agenda.
Dimecres, de 2:15 del matí fins a les 2 de la tarda, a la Fira de Barcelona, recinte Gran Via, al carrer dels Alts Forns, número 14, es farà la jornada Dret a l'alimentació, en la qual el Banc dels Aliments, Càritas Diocesana de Barcelona i Creu Roja presentaran el treball de Daniel Ortiz titulat Bases per transformar el model de distribució social dels aliments. Dimecres, des de 2:15 del matí fins a la 1 del migdia, a la seu de Càritas Arxiprestal de Sant Boi de Llobregat, a la plaça Mossèn Jaume Oliveres, número 7, Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat organitza la segona sessió del curs bàsic de voluntariat, adreçat als nous voluntaris de Càritas que s'han incorporat recentment o que encara no l'hagin realitzat. Més previsions. Dijous a les 4 de la tarda a la seu de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya a Barcelona es reunirà la junta directiva del mateix organisme, la taula d'entitats. Divendres, a partir de 2:15 del matí fins a les 12 del migdia, a la seu de la Federació Catalana de Voluntariat Social a Barcelona es reunirà la territorial de Barcelona d'aquesta federació. També divendres, en aquest cas de 10 del matí a 2:15 de la tarda, la seu de Càritas Catalunya, al carrer dels Àngels, número 18, Entresòl de Barcelona, acollirà una nova reunió de la Comissió de Voluntariat i Formació de Càritas Catalunya. Divendres a 6:45 de la tarda, d'altra banda, a la Casa del Llibre de Barcelona, la Rambla de Catalunya número 37, tindrà lloc la presentació del llibre Va de Vida, d'Eduard Sala, responsable de l'àrea social de Càritas Diocesana de Barcelona. L'acte comptarà amb la presència de l'autor del llibre i també de Jordi Nadal, Sor Lucía Caram, dominica de Manresa, i Salvador Busquets, director de Càritas Diocesana de Barcelona. Dissabte a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Anna de Barcelona, Hospital de Campanya, carrer Santa Anna número 29, de la capital catalana, al costat de la plaça de Catalunya, hi haurà el concert Cantem amb el Sense Sostre. A l'acte, presentat per la periodista Ariadna Oltra, hi actuaran els Catarres, Meritxell i Judit Nederman, Cesc Freixas, Increscendo i Marina Rossell. Diumenge a les 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Josep de Mataró, al carrer Sant Josep número 7, l'Orquestra Mataró oferirà un concert de Nadal. Les aportacions a aquesta activitat cultural aniran destinades als projectes de Càritas de la capital del Maresme, els que està duent a terme en aquests moments. I dilluns vinent, a les 11 del matí, a l'Esplai Vital de Barcelona, es reunirà l'Agenda Urbana de Catalunya.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Tortosa i al web caritascatalunya.cat.
Ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. L'itinerari de l'Advent continua amb un recorregut que ens estimula des de l'Església a preparar-nos per al Nadal. No està de més avui recordar que Càritas Catalunya té com a lema «Tots tenim un àngel» per aquesta campanya nadalenca. I us avancem, en parlarem més la setmana vinent, que diumenge 22, quart d'Advent i ja a les portes del dia de Nadal, es farà la col·lecta a totes les esglésies per a les respectives Càritas diocesanes dels 10 bisbats amb seu a Catalunya. Gràcies un dilluns més per la vostra companyia. A aquesta hora, des de la veu de Càritas, us emplacem a dilluns vinent. Us esperem a les 8 del vespre aquí a Ràdio Estel. Salutacions del Xavi Aguilar avui a les vies de so i de la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus a la coordinació, el Lluís Miguel Luna i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona nit i bona setmana. Adéu-siau.
Fins que els que ocupen llocs de responsabilitat no acceptin qüestionar amb valentia la seva manera d'administrar el poder i de procurar el benestar dels seus pobles, serà difícil imaginar que es pugui progressar veritablement cap a la pau.
Joan Pau II.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.